diputat.
Senyor, els horaris de la una del migdia. Seguim en directe les paraules de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, donant explicacions de la reunió posterior al Consell Executiu.
Continuem treballant amb Esquerra Republicana, que la situació de Catalunya té una complexitat major que la del País Basc, però que no hi haurà cap altra comunitat que tingui més competències en l'àmbit aeroportuari que Catalunya.
També des del fons de les ràdios, Laura Pons, de la SER.
Hola, consellera, bon dia. Llavors, en la negociació de pressupostos ja estan abordant aquesta qüestió de l'aeroport amb Esquerra Republicana i també que valori què li sembla el que va dir Aena divendres a la tarda després d'aquest acord que vam tenir el divendres de la reunió d'Imanol Pradales amb Pedro Sánchez. D'això, per una banda, el tema dels pressupostos. Després, sobre el català. Ahir vam veure la sentència. Quan aquesta sentència sigui ferma, m'agradaria saber què està disposat a fer el govern perquè no s'apliqui el 25% del castellà a les aules. Perquè vostès parlen de pacte de país, per tant entenc que vostès en cap cas estarien disposats a desobeir aquesta sentència que pugui pronunciar el tribunal. I sobre les sancions a propietaris que comentava ara, entenc que al fons, el New Amsterdam Developers encara no ha estat sancionat, que sí que hi ha aquesta investigació en marxa, però que la multa a aquest fons encara no li ha arribat. M'agradaria que detallés les sancions, perquè vostè la setmana passada parlava de 22 sancions que sumaven un total de 77.000 euros. Però el mes de febrer parlaven d'un total de 13 sancions que sumaven 120.000 euros. Llavors, aquí hi ha un decalatge, hi ha una diferència entre els 120.000 que deien vostès el mes de febrer i els 77.000 que deia la setmana passada. No entenc la diferència entre aquestes sancions, perquè al cap i a la fi això suposa una mitjana de 3.500 euros, entenc, per sanció. Si m'ho pot aclarir, això, gràcies.
Perfecte. M'està costant seguir les preguntes de cabina, eh? No sé.
Respecte sí, a la... Si cal, li sí, repeteixo
no, el que sí. No, la primera qüestió sobre el tema aeroportuari, oi?
Sí.
Sí. Bueno, els hi deien, dins de la complexitat del sistema aeroportuari català, treballem i continuem treballant. Sempre hem dit que d'acord al marc normatiu vigent, i per tant, en fi, no, ningú ha d'estar alarmat perquè, efectivament, hi ha un marc normatiu i una legislació molt determinada sobre els models de gestió aeroportuària, però estem convençuts que allò treballat i que estem treballant amb Esquerra Republicana doncs ho compleix. Vostès em preguntaven respecte al model que s'ha pactat amb el País Basc, és a dir, el que segur que no passarà és que hi hagi una altra comunitat que tingui més competències que Catalunya. Per tant, aquest és el marc i no sé exactament les declaracions, ara no tinc exactament el cap, però en qualsevol cas ningú ha d'estar preocupat per avançar en la col·laboració, en la gestió aeroportuària, si aquesta compleix la normativa vigent i el model que es continua treballant amb Esquerra Republicana, com no pot ser d'altra manera, respecte al marc normatiu vigent. Sobre la segona qüestió de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Jo crec que s'ha traslladat que el propi departament ja ha interposat un recurs de cassació. En qualsevol cas, sí que, com el mateix conseller Vila ha traslladat, primer dic que el conseller Vila ha demanat a petició pròpia compareixença al Parlament per tal d'explicar quina és la posició del govern al respecte. El propi president Illa també doncs ha explicat aquest suport, no? O ha explicitat aquest suport del govern no només respecte a la llengua catalana, sinó respecte al model educatiu català i el català com a llengua vehicular. També és veritat que la sentència a nivell pràctic no modifica res del que s'estés fent fins ara, perquè en la sentència el que es fa és anul·lar els articles del decret que no s'estaven en aquests moments ja aplicant. Per tant, a nivell pràctic no hi ha cap canvi operatiu. El decret 91-2024 ja estava suspès cautelarment. Per tant, en fi, el model de l'escola catalana, vostè em preguntava, i el que defensa el govern i el que més el que defensa majoritàriament el Parlament de Catalunya i la comunitat educativa, és no segregar per llengua, que els projectes educatius ajustin, efectivament, no per quota, no per un percentatge definit ni exacte, sinó mantenir el català com a llengua vehicular i adaptar els projectes educatius en funció de la realitat i de l'entorn, i els projectes lingüístics dels centres continuen vigents. Per tant, aquesta és la posició del govern. En tot cas, com dic, el conseller Vila, a petició pròpia, compareixerà al Parlament per poder explicar i per poder valorar allò que els grups parlamentaris vulguin traslladar també. Respecte a les sancions, vaig dir també, tinguin en compte que són dades vives, perquè és veritat que quan dones aquestes dades, clar, són, fixin-se que tenim en el global 483 expedients en evolució, vol dir que alguns arribaran a sanció, d'altres no. Dic en general el consum i l'Agència d'Habitatge. Fins al desembre del 25, pràcticament, i les dades que vostè em deia són d'aquest període de finalització de l'any 2025, pràcticament totes eren de consum. A partir de l'aprovació del decret llei de mesures urgents d'habitatge, podem incorporar les que tenen a veure amb la regulació d'usos temporals. Per tant, les xifres que jo vaig donar d'aquests 22 expedients i que vostè em fa aquesta mitjana de 3.500 euros, perquè efectivament els primers són sobretot de consum, són de gener del 26 fins ara, fins quan vaig donar les dades la setmana passada. Val? Per tant, hi ha dades del 2025 i aquestes que vaig donar concretament són les que hem gestionat aquest 2026. Clar, la mitjana, efectivament, pot anar variant en funció de l'import de la sanció. Val? Per tant, insisteixo en el fet de que el número d'expedients, el número de sancions i l'import mitjà són dades vives que aniran variant. I per això potser vostès veuen no, aquestes diferències. En tot cas, les que vaig donar són de gener del 26 fins al moment que les vaig donar. Prioritàriament de consum, però n'estem començant ja a aplicar, i el cas de Sant Agustí és un cas, per superació del topall de lloguer.
Encara des de les cabines, Lorena Enns, de Ràdio 4.
Bon dia, consellera. Vostè acaba de dir que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, sí que compareixerà al Parlament, però ahir Junts va demanar també la compareixença del president Salvador Illa i del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. No sé si tenen previst també compareixer. I també m'agradaria preguntar-li si creuen que s'hauria d'actualitzar el Pacte Nacional per la Llengua. Després, a nivell pressupostari, consellera, reprenc el fil de la companya. No m'ha quedat clar si vostè confirma que la gestió aeroportuària forma part de les converses pressupostàries amb Esquerra Republicana. I, per últim, m'agradaria demanar-li una valoració respecte a la remodelació del govern central amb el nomenament de Carlos Cuerpo com a vicepresident i també d'Arcadi Espanya com a ministre d'Hisenda. Creuen que aquests nous perfils poden beneficiar les converses amb Esquerra pel que fa a l'IRPF? Moltes gràcies.
Sí, respecte a la primera qüestió, allò previst és que sigui el conseller Vila qui traslladi aquesta informació en la comissió vinculada a política lingüística i, per tant, la persona encarregada d'explicar les conseqüències d'aquesta sentència, quina és la posició del govern més enllà del que avui els he traslladat i el propi conseller, el propi president Illa, disculpin, avui mateix també ha manifestat. No hi ha previstes més compareixences. De totes maneres, vostès saben que, en fi, a petició, doncs anem valorant i que també és veritat que no sé si som el govern que més compareixences estem atenent, però en tot cas, qui explicarà a petició pròpia aquesta qüestió és el conseller Vila i veurem si després els grups requereixen d'alguna informació addicional. El Pacte Nacional per la Llengua, el que des del departament i el propi govern sempre s'ha buscat i pretès és que compti amb una majoria parlamentària més àmplia, el més àmplia possible. Sabem que el 100% no podrà ser, però el més àmplia possible. I crec que precisament, no, veient doncs aquestes situacions i veient usos del català doncs que encara no tenen els nivells que tots voldríem i alguns amb un recorregut important, crec que el que convindria en aquests moments posar en valor és que pogués comptar amb la majoria parlamentària com dic, el més àmplia possible, més enllà dels grups que en aquests moments ja ho fan. Per tant, no es preveu una modificació, sí que es pugui ampliar aquest suport polític. Respecte a la gestió aeroportuària, aquesta és una qüestió que no s'inicia amb aquesta negociació de pressupostos. Està inclosa en els acords d'investidura i, per tant, és una qüestió que es porta treballant des del principi de la legislatura. Per tant, continuem un treball iniciat, doncs, si no recordo malament, a l'octubre-novembre ja del 2024 amb Esquerra Republicana per veure el màxim, doncs, nivell de col·laboració i de gestió que podem tenir amb el marc normatiu, que a més és un marc molt determinat, vigent. Per tant, no ho he vinculat a la negociació pressupostària, sinó que és una negociació d'investidura, dels acords d'investidura. I perdoni que hi havia una tercera qüestió.
Sí, com valora la remodelació del govern i si creuen que això pot beneficiar les converses per l'IRPF?
El president Illa ha pogut traslladar als dos nous ministres, un nou ministre i un ministre amb noves responsabilitats, doncs, encerts en aquesta etapa i per tant ha traslladat, doncs, la felicitació i aquesta voluntat d'encerts. En qualsevol cas, posar en valor també i agrair la tasca feta per la vicepresidenta, exvicepresidenta Montero. Jo crec que en el seu treball i en la seva trajectòria, doncs, quedaran algunes fites importants, però en qualsevol cas nosaltres continuarem treballant de la mateixa manera que ho hem fet fins ara amb el Ministeri d'Hisenda concretament, que és, doncs, continuar impulsant a l'àmbit del finançament singular i, per tant, l'aprovació al Congrés de Diputats, impulsar aquesta majoria política necessària i continuar treballant en d'altres àmbits que tenim. Però no ho vinculem a persones concretes. És una negociació que portàvem i que continuarem portant i continuarem treballant de la mateixa manera que hem fet fins ara.
És el torn de Lluís Falgàs, de Televisió Espanyola Catalunya.
Sí, bona tarda. Seguint molt amb el tema aquest del català, de l'ús, no?, de la llengua catalana, vostè sap que fa molts mesos el govern espanyol està treballant per fer oficial el català, el gallec, el basc, a la Unió Europea, i tot això el més calent és a l'aigüera. Jo li pregunto, el govern de Catalunya pensa fer alguna acció concreta perquè es pugui utilitzar el català, que el parlen més de 10 milions de persones, a les institucions europees? Hi ha prevista alguna acció concreta que vagi més enllà del sine die que hi ha en aquests moments instal·lat pel que fa a l'ús del català a les institucions europees? Això d'una banda. D'una altra banda, vostès ens han anunciat una promoció, una altra promoció de la bicicleta a Catalunya. Fa pocs dies sortien unes imatges que el govern holandès anava en bicicleta per mostrar, doncs, el bon ús de la bicicleta. Jo li pregunto si el govern de Catalunya també té previst algun tipus d'acció i pensa anar en bicicleta per anar, doncs, promoguent i promocionant l'ús de la bicicleta com ho estan fent, doncs, de manera pressupostària. Moltes gràcies.
Gràcies. Quasi començo per la segona. Doncs no estava previst, però ens ha donat una idea. No, en fi, hi ha consellers i conselleres que utilitzen aquest mode actiu de mobilitat, però, en fi, prenc nota, no puc dir-li altra cosa sobre la segona qüestió. En tot cas, permeti'm ja seriosament que posi en valor, com li deia, una mobilitat activa que s'inicia a moda de modalitat urbana. Després, en l'àmbit cicloturístic, però que en aquests moments és una modalitat de mobilitat de molts catalans i catalanes, de centres urbans a polígons industrials. Té un creixement molt important, aquest tipus de mobilitat, i li puc ben assegurar que els ajuntaments, quan fem millores en la xarxa viària, de les primeres qüestions que ens traslladen és la necessitat de connectar eixos de mobilitat activa, de carrils bici, i incorporar-los si no existeixen. Per tant, més enllà de que ens puguem plantejar aquesta idea que ens trasllada, senyor Falgàs, doncs, en fi, vull posar la importància perquè realment és una... En fi, és una mobilitat que està guanyant molts usuaris de mobilitat quotidiana. Respecte a l'estratègia del govern català i en aquest cas també del govern d'Espanya per la utilització del català, del gallec, del basc, no? Com a llengües oficials en l'àmbit europeu. No hi ha cap altre camí, vostès saben que aquesta és una votació complexa, no hi ha cap altre camí que el de la insistència i posar-ho doncs damunt l'agenda i explicar als països, com vostè deia, la quantitat de parlants que hi ha al darrere d'aquesta llengua, de la importància que té en termes de vertebració també i de cohesió social en alguns àmbits, el català per suposat, de la importància que té la llengua catalana, com dèiem ara fins fa un moment, en el sistema educatiu. De fet, ha estat un element cohesionador importantíssim, que ha de continuar sent important amb la realitat que tenim de persones doncs, nouvingudes que han de veure en el català una oportunitat per la seva millora laboral, en termes d'educació, per tant, de riquesa. No hi ha cap altre camí que el del convenciment i el de les reunions continuades perquè això sigui així. I deixi'm que afegeixi, crec que no hi ha hagut cap govern espanyol que hagi insistit ni treballat tant com l'actual Espanya perquè això sigui una realitat. Ara bé, és una votació complexa i requereix de treball i convenciment, perquè, com vostès saben, doncs, tots els països han de votar a favor i, per tant, aquesta és una qüestió complexa.
Però li pregunto, no? Creuen que és una frustració de que es vagi dient cada vegada que es pregunta? Perquè si no es pregunta ni se'n parla en aquests moments, no? Però quan algun eurodiputat o alguna persona, alguna comunitat, com pot ser la basca o la gallega o la catalana, s'adrecen a la Unió Europea, però li pregunto, creuen que els estan donant llargues, és a dir, que els estan aixecant la camisa des de la Unió Europea en aquest tema?
No, jo crec que és una qüestió complexa, com li dic, per la votació que s'ha d'esdevenir i per la necessitat, no?, que siguin tots els països que facin aquesta votació favorable. Ara penso que avui estem més a prop que ahir i que abans d'ahir, i que, per tant, el treball constant ens ha de portar a que això un dia sigui una realitat. I insisteixo, no crec que puguin vostès trobar cap govern espanyol que hagi treballat com aquest perquè això sigui una realitat.
Intervé Pol Estrada, de Rap Ràdio.
Sí, bon dia, consellera. Jo també voldria demanar-li sobre el tema del català. Aquests dies hem sabut que la Universitat de Yale als Estats Units començarà a fer classes de català el semestre vinent. També la Universitat de Liverpool ha complert 100 anys d'estudis catalans. M'agradaria demanar-li una valoració sobre les polítiques lingüístiques a l'exterior i també com expliquem a la comunitat catalana a l'exterior i a tothom en general com expliquem que mentre el català guanya pes a l'exterior, aquí doncs, cada cop rep més embats de les institucions i retrocedeix en l'ús social. Com ho explica això el govern i quines són les solucions? Gràcies.
Sí, moltes gràcies. És evident que les dues polítiques són necessàries, també per reforçar, no, la comunitat catalana a l'exterior i pel que té a veure de projecció de la nostra cultura i la nostra llengua a l'exterior. No és menys cert, com he dit abans, que en alguns àmbits l'ús del català no és el que voldríem, i el Pacte Nacional de la Llengua i les polítiques que està desplegant el departament van precisament a buscar la reversió d'aquesta situació en la que ens trobem actualment. Com saben, s'han augmentat les places de formació del català i d'ensenyament del català, ja no només a través del Consorci de Normalització Lingüística, sinó altres mecanismes a través de les forces sindicals, en els entorns laborals, millorant també i fent més accessibles les proves de certificació del català, en fi, diferents mecanismes que han d'ajudar que qui vulgui aprendre el català tingui les màximes facilitats possibles, alhora que mostrar el català com a element absolutament estructural de la nostra cohesió. Ho ha estat en el passat i ho ha de continuar sent. en el model educatiu també. Per tant, jo no confrontaria les polítiques que estem fent a dins de Catalunya amb l'exterior, crec que totes són necessàries i que, evidentment, a Catalunya tenim reptes i crec que el Pacte Nacional i les polítiques que s'estan desenvolupant van en el bon camí per tal d'augmentar l'ús social del català, l'ús del català amb alguns, doncs en l'àmbit sanitari, en l'àmbit de la justícia, on encara doncs, està endarrerit, i que el català en l'àmbit educatiu s'utilitzi més enllà de l'aula i també com a relació, no?, entre alumnes en espais d'oci. Jo diria que aquests són els tres àmbits on cal posar el màxim esforç possible.
Pregunta Otbou de VilaWeb.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa que us estàvem oferint de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per informar dels acords del Consell Executiu. Una roda de premsa centrada, com sentíem, en la situació del català després d'aquesta sentència que coneixíem ahir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, demanant que s'apliqui la sentència que el mateix tribunal ja va emetre al setembre i que tomba alguns dels punts que blinden la immersió lingüística. La Generalitat ha informat Sílvia Pané que ha presentat recurs de cassació i ha dit també que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha demanat compareixer al Parlament per donar explicacions doncs, sobre això. Ha insistit Paneque en el posicionament que ahir ja va emetre el govern i és que efectes pràctics aquesta sentència no canvia res, no comporta cap canvi, recalca ni que els projectes educatius dels centres a Catalunya continuen plenament vigents. També ha afegit que per combatre embats judicials com aquesta sentència del TSJ cal més suport i més adhesions al Pacte Nacional per la Llengua. És un acord, recordem-ho, que va néixer amb dos suports de pes que no van tenir l'absència de dos pesos pesants com eren Junts i la CUP. Això en un Consell Executiu en què el Departament de Salut també ha aprovat allargar les hores d'atenció als ictus greus a Tarragona i Lleida, però no estendrà el servei a 24 hores fins a final de l'any que ve. Els pròxims dies ja s'amplia aquest servei a Tarragona, a l'estiu també es farà a Lleida, era una reivindicació clamorosa d'aquestes dues demarcacions. Segons ha explicat la consellera portaveu Sílvia Paneque fa uns moments en aquesta roda de premsa, contribuirà tot plegat a igualar serveis mèdics al país.
D'equitat territorial i, per tant, de qualitat d'atenció, d'augmentar la capacitat de resposta en aquests casos més complexes d'ictus. Això vol dir tenir una millor accessibilitat a aquest servei i reforçar també la seguretat clínica i assegurar que tota la ciutadania de Lleida i de Tarragona pugui rebre l'atenció que necessita en el menor temps possible.
Doncs això és el que explicava fa uns moments Sílvia Paneque. El mateix dia que el País Valencià hi ha vaga al sector de l'educació, a aquesta hora hi ha en marxa manifestacions a València, també a Castelló i a Alacant. Mestres i professors reclamen millores salarials, reducció de ràtios d'alumnat i menys burocràcia. I des de València l'està seguint aquesta marxa l'Alba Barbosa. Alba, bon dia.
Bon dia, doncs. Sí, una manifestació aquí que està col·lapsant els carrers del centre de València i que va encapçalada per una pancarta amb el lema "Ja n'hi ha prou, menys burocràcia, menys ràtios, més plantilla i més sou". Docents i personal de la comunitat educativa exigeixen negociacions amb la conselleria i, sobretot, concrecions. El portaveu del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, Marc Candela, no confia, però, que el govern valencià concreti avenços i avisa ja d'una vaga indefinida a partir del maig.
Nosaltres estem preparant indefinida, perquè, vist des del 27 de setembre que estem intentant negociar i que no hi ha manera, estem ja preparant-la. Per tant, podem anunciar que si no hi ha una reacció real i ens sentem a negociar i aconseguim millores, en maig el curs acaba.
És una mobilització que grups com els educadors socials s'hi han volgut sumar també. Denuncien, com és el cas de la Noelia, haver de fer rotacions per diversos centres que els impedeixen atendre bé els infants.
I és un personal que atén a mogolló d'alumnat, de vegades està compartit en diferents centres i això no fa la tarea que siga de qualitat i és una manera de treballar el treballador que està asfixiat.
I a banda de l'augment salarial, de la reversió de les retallades en les plantilles, és una protesta en defensa de la llengua atacada pel govern de PP i Vox. La Maria retreia les retallades dels autors catalans i balears del currículum de batxillerat.
Que estan fent un tallament absolut del currículum, que és una absoluta vergonya. Aleshores, el que volem és una educació pública de qualitat i en valencià.
La marxa acabarà a les portes de la Generalitat. Una protesta molt sorollosa, amb molts xiulets, lemes a favor de l'educació pública i la imatge, doncs, que ara tenim moltes samarretes verdes en defensa d'aquesta educació pública que reclamen.
Molt bé, doncs gràcies, Alba Barbosa. Seguiment d'aquesta manifestació a València del sector educatiu juntament amb altres ciutats del País Valencià. Bon dia.
Fins ara, bon dia.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Esports.
Fins a 2:15, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Avui es disputen els últims partits d'aquesta finestra de seleccions abans que el cap de setmana reprenguin els campionats de Lliga. I a l'estadi de Cornellà al Prat jugarà la selecció espanyola, que s'enfrontarà a la d'Egipte en el que serà l'últim partit abans de la convocatòria definitiva pel Mundial del mes de juny. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha admès que aquest vespre farà rotacions respecte al partit que van jugar divendres a Villarreal.
Vamos a refrescar el equipo, eso está, sí, es una decisión que ya teníamos tomada desde que terminó el anterior, pero vamos a sacar un equipo muy competitivo porque queremos seguir ganando.
De la Fuente també ha afegit que espera que no el xiulin a l'estadi de l'Espanyol per no haver convocat Joan García quan era jugador blanc i blau, ni tampoc xiulin el mateix porter pel seu passat a l'Espanyol. Joan García, per cert, figura entre els jugadors inscrits pel partit d'avui. L'Espanya-Egipte començarà a les 9 del vespre i també en les pròximes hores s'han de saber els noms de les últimes 6 seleccions classificades per jugar al pròxim Mundial. 4 sortiran de les finals de repesca de la zona europea. Amb aquests partits, Suècia-Polònia, amb els jugadors del Barça Roni Bardaggi i Lewandowski, Bòsnia-Itàlia, Kosovo-Turquia i República Txeca-Dinamarca. I les dues últimes seleccions sortiran dels partits de repesca intercontinental, que jugaran avui a Mèxic, Bolívia, Iraq i República Democràtica del Congo-Jamaica, amb el jugador de l'Espanyol Charles Pickel a l'equip africà. Un darrer apunt de futbol perquè el Barça ha venut ja 49.000 entrades pel partit de demà passat dijous, corresponent a la tornada dels quarts de final de la Champions femenina i que enfrontarà les blaugranes amb el Madrid, un partit que suposarà la tornada de l'equip femení al Camp Nou, 3 anys després.
3Cat Info.
Parlem ara de futbol sala perquè el Barça visita aquest vespre la pista del Palma en partit pendent de la 21a jornada de Lliga. Una victòria blaugrana situaria els de Javi Rodríguez a només 2 punts del líder, el Pozo de Murcia.
Estamos hablando de Palma, un equipo segundo máximo goleador, que es cierto que han encajado bastante goles este año, pero bueno, pues es un equipo que se ha vuelto a meter en otra Final Four de la Copa Europa, es tricampeón de Europa, juegan ante su público, pabellón espectacular de Somos. Nosotros vamos con nuestras armes a dar-lo todo y esperemos traernos un buen resultado.
El partit entre el Palma i el Barça començarà 8:15 del vespre. D'altra banda, segons informa TV3, el pivot brasiler Igor, que juga precisament al Palma, serà el primer reforç del Barça de cara a la temporada que ve. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep aquest vespre 8:15 l'Olympiacos grec en partit de la tercera jornada de la lligueta de quarts de final. En parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel.
Ells, a més, han sumat a l'Elvis Fatovic com a entrenador, un vell conegut que va estar 4 anys amb nosaltres i que ens coneix bé i haurem de fer el nostre millor waterpolo per poder guanyar.
L'Atlètic Barceloneta lidera el grup amb 6 punts i l'Olympiacos és segon amb 3.
3Cat Info.
I en bàsquet, el bàsquet Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de l'aler nord-americà Cameron Hildreth, té 23 anys, fa 1,95 m d'altura i arriba procedent del Noblesville Boom, equip de la segona divisió nord-americana vinculada a la NBA i, en aquest cas, aquest equip vinculat a Indiana Pacers. Hildreth firma fins a final de temporada. En dona més detalls el director esportiu del Girona, Fernando Sanemeterio.
Cameron es un jugador muy versátil que ha jugado de 3, de 2, incluso este año ha tenido que jugar de 1 en su equipo, dadas las lesiones que han tenido allí. Tiene una buena capacidad para jugar en transición, tiene buena capacidad también para terminar en pintura y también desde ahí poder asistir a los compañeros.
I encara en bàsquet, però relacionat amb el Baxi Manresa, segons avançat el diari Regió 7 i ha pogut confirmar 3CAT Info, l'Ajuntament de Manresa descarta fer obres per ampliar el pavelló del Nou Congost i es planteja construir-ne un de nou. La impossibilitat de combinar entrenaments, partits i obres fa que l'Ajuntament manresà es decanti per aquesta opció, tot i que encara s'ha de trobar l'emplaçament de les dimensions necessàries.
Són 2:15, fins ara us hem estat explicant que el Departament de Salut allarga les hores d'atenció als ictus greus a Tarragona i Lleida, però no estendrà aquest servei fins a cobrir les 24 hores fins a finals de l'any que ve. Els pròxims dies ja s'amplia el servei a Tarragona i a l'estiu també es farà a Lleida. Són explicacions que ha donat la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque. I també hem connectat amb València i en marxa les manifestacions del sector de l'educació al País Valencià. Mestres i professors estan convocats avui a la vaga per reclamar millores salarials, una reducció de ràtios de l'alumnat i menys burocràcia. A partir d'ara també us explicarem que més de 3 milions de consumidors de la tarifa regulada de gas natural veuran a partir de demà com s'abarateix la seva factura. La tarifa d'últim recurs, la TUR, que revisa cada 3 mesos el govern espanyol, serà un 16% més barata de mitjana per les mesures anticrisi aprovades per l'executiu espanyol. I això estarà vigent fins a finals de juny. I també us explicarem quin impacte tenen els festivals literaris que es fan a Barcelona, des dels hàbits lectors fins a quina repercussió tenen en la visita a la biblioteca o a la compra de llibres. Repassarem què diu un estudi fet per l'Ajuntament entre el públic assistent a 4 festivals literaris de referència. Són el Bessa Negra, el Barcelona Poesia, el Món Llibre i el Festival 42 de Gèneres Fantàstics. I en esports, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
La selecció espanyola de futbol juga aquest vespre un amistós davant d'Egipte, a Cornellà al Prat.
És l'últim partit abans de la convocatòria oficial pel Mundial, amb la incògnita de si Luis de la Fuente farà debutar el porter del Barça, Joan García. Avui també s'han de saber els noms de les 6 últimes seleccions que jugaran al Mundial d'aquest estiu.
I pel que fa al temps, tindrem sol en general, però amb nevades aquesta tarda a l'Aran i a l'Alt Pirineu, amb torb i ambient hivernal. Avui puja la temperatura, alguns valors màxims arribaran als 20-23 graus, tramuntana forta a l'Empordà, al Pirineu i al Prepirineu, i mestral també intens a les Terres de l'Ebre. Bon dia, passant 3 minuts de 2:15. Us acompanya a aquesta hora Estel Batet Carles.
3CAT Info. 3CAT Info.
El Departament de Salut allarga les hores d'atenció als ictus greus a Tarragona i Lleida, però no estén encara el servei 24 hores fins a finals, no ho farà fins a finals de l'any que ve. Els pròxims dies ja s'ampliarà el servei a Tarragona, a l'estiu també es farà a Lleida, segons ha explicat la consellera portaveu Sílvia Paneque a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Diu que contribuirà d'aquesta manera a igualar serveis mèdics al país.
D'equitat territorial, de qualitat d'atenció, d'augmentar la capacitat de resposta en aquests casos més complexes d'ictus. Això vol dir tenir una millor accessibilitat a aquest servei i reforçar també la seguretat clínica i assegurar que tota la ciutadania de Lleida i de Tarragona pugui rebre l'atenció que necessita en el menor temps possible.
Però malgrat aquest canvi, malgrat aquesta millora, les associacions d'usuaris lamenten el retard en la implantació del servei continuat d'atenció als ictus. Més detalls des de Tarragona. Manel Sastre.
En el cas de Tarragona, el servei de trombectomia mecànica Joan 23, que ara es fa de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres, s'estén als caps de setmana i festius. A l'Arnau de Vilanova de Lleida també s'ampliarà el juny a 12 hores cada dia en lloc de les 5 que fan ara. Tot plegat evitarà trasllats a Barcelona que poden generar complicacions als pacients. Sílvia Labodia, del grup de treball de la defensa de la sanitat pública a Tarragona, i Carme Monsó, de l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida, lamenten, però, el retard en l'aplicació del servei 24 hores.
Es va ser una mica, potser se podia haver fet una mica abans, si ells, al moment que el grup de sanitat va denunciar públicament la problemàtica de l'ictus, s'haguessin començat a posar les piles en aquell moment, potser ara ja els tindríem, aquests professionals qualificats, no?
No s'hauria de negociar amb la salut de les persones, d'acord? La lluita de continuar sent per 24 hores, 7 dies a la setmana, que és un pas endavant, però que no és un pas definitiu.
Salut atribueix aquest retard a la falta de professionals formats i, de fet, explica que aquestes millores assistencials es faran amb la col·laboració dels metges de l'Hospital de Bellvitge i de la Vall d'Hebron. Els hospitals de Tarragona i de Lleida també s'amplien en 2 i 4 llits d'UCI, respectivament, per tenir-ne 8 d'operatius amb el corresponent personal assistencial.
Fresca Info.
La jutgessa de Catarroja, que investiga la Dana del País Valencià, rebutja la personació de l'expresident valencià Carlos Mazón en aquesta causa. La decisió de la magistrada arriba després que ahir l'advocat de Mazón no demanés per tenir accés a les actuacions. Ho demanava per retardar la seva situació com a citació com a testimoni, que l'obliga a no faltar a la veritat, segons van indicar fonts judicials a 3Cat Info. Fa uns dies, el Tribunal Superior de Justícia de València va denegar la petició de la jutge per estendre la investigació penal sobre l'expresident i assumir la causa per la condició de forat. Doncs bé, encara al País Valencià, avui hi ha vaga al sector de l'educació. A aquesta hora hi ha en marxa diverses manifestacions a València, Castelló i Alacant. Mestres i professors reclamen millores salarials, reducció de ràtios d'alumnat i menys burocràcia.
Nosaltres estem preparant l'indefinida, perquè vist des del 25 de setembre que estem intentant negociar i que no hi ha manera, estem ja preparant-la. Per tant, podem anunciar que si no hi ha una reacció real i ens sentem a negociar i aconseguim millores, en maig el curs acaba.
És l'advertiment que feien des dels sindicats de l'àmbit de l'educació al País Valencià, on, recordem-ho, avui hi ha aquesta jornada de protesta a l'àmbit de l'educació, amb bàsicament les mateixes demandes que hem sentit també per part de l'educació d'aquí, des de l'àmbit de l'ensenyament, que és aquesta reducció de ràtios i aquesta menys burocratització de la feina, a més de les millores salarials. A tot això, diverses famílies denuncien que aquest segon trimestre han rebut les notes dels fills sense cap informe ni comentari personalitzat com a mesura de protesta, doncs per això, per aquest conflicte que tenen amb el Departament d'Educació aquí a Catalunya. Segons ha pogut constatar 3Cat Info, els centres han fet arribar a les famílies les notes dels alumnes acompanyades de cartes on els expliquen que han decidit suspendre temporalment la redacció d'informes i comentaris individualitzats com a queixa, com a protesta per l'augment sostingut de la burocràcia i la falta de recursos. A la carta diuen que l'augment de tasques, les ràtios elevades i la falta de recursos fan que no tinguin temps per preparar les classes i fer un bon seguiment i atenció a l'alumnat. I per això demanen comprensió i suport a les famílies. Però des de la FAC, que agrupa les federacions d'associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, lamenten aquesta decisió d'alguns professors perquè veuen que la mala maror entre els docents i el govern de la Generalitat acaba afectant el dia a dia dels alumnes i també dels pares. Ho ha explicat a 3Cat Info el president d'aquesta entitat de la FAC, Jordi de Carreras.
Molt mala notícia, no?, que qualsevol problema que tinguin els docents dins de les seves condicions, no?, laborals, que podem comprendre i que han de poder defensar, acabi afectant a l'alumnat. Volem apel·lar que el govern i el departament són els responsables de que el sistema tingui una estabilitat perquè precisament l'alumnat no en rebi les conseqüències.
I què en diu el Departament d'Educació d'aquesta decisió d'alguns professors de no acompanyar els informes amb comentaris individualitzats? Doncs no vol fer cap valoració, només concreta que la normativa estableix que l'alumne ha de ser avaluat a través d'una nota, però no es requereix una avaluació qualitativa o més desenvolupada, més ampliada de la seva evolució. La no realització dels informes d'avaluació aquest segon trimestre és una mesura de pressió que se suma a la suspensió d'excursions i colònies en més de 400 centres ja. En aquest sentit, els representants de les famílies demanen al govern que escolti els docents perquè no perillin les colònies als centres educatius.
3Cat Info. 3Cat Info.
6 minuts i 3 quarts de 2. La factura del gas natural s'ha abaratirat malgrat la crisi energètica provocada per la guerra. Demà entraran en vigor els nous preus de la tarifa regulada, l'anomenada tarifa d'últim recurs, l'ATUR, que el govern espanyol revisa cada 3 mesos. Seran un 16% més barats de mitjana fins que acabi el juny. Això beneficiarà els més de 3 milions de consumidors que tenen contractada aquesta tarifa de gas. La rebaixa és fruit de les mesures que el govern espanyol ha anat prenent des de la guerra d'Ucraïna per evitar que l'encariment del gas natural als mercats internacionals es traslladi directament a la butxaca del consumidor. A més s'hi afegeixen les últimes decisions, com la de deixar de cobrar les companyies energètiques el cànon per utilitzar els magatzems de gas subterranis o també la rebaixa de l'IVA. I avui també tenim un altre exemple de com la guerra encareix, en aquest cas, el cost de la vida. Per primer cop en 2 anys, les hipoteques s'apujaran amb l'increment de l'Euríbor. És el principal indicador per als crèdits hipotecaris i s'ha disparat amb la guerra. Amenaça també de fer augmentar la inflació, que ja està escalant a tota Europa. I amb el conflicte a l'Orient Mitjà, l'Euríbor ha fet un salt de més de 3 dècimes i ha tancat aquest març en el 2,57%. Això farà que a l'hora de revisar les hipoteques amb aquesta referència surtin quotes més cares, per tant. L'increment respecte al març de l'any passat suposarà uns 16 euros mensuals de mitjana, és a dir, més de 190 euros anuals. La guerra ha portat l'Euríbor a nivells que no es veien des de finals del 2024 i el temor és que, si el conflicte s'allarga, aquesta guerra a l'Orient Mitjà, s'enfili encara més amb les pujades dels tipus d'interès del Banc Central Europeu. Sentim Elisabet Ruiz Dotres, que és professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya.
Una mica senyala aquesta tendència i, si bé els primers afectats seran els que revisin a partir dels propers mesos, el problema serà si aquesta situació i aquesta guerra de l'Orient Mig s'allarga més, que llavors l'índex d'inflació pot ser molt més alt i, per tant, les mesures del Banc Central Europeu respecte a pujades del tipus d'interès poden tenir un impacte més gran a l'economia.
El Banc Central Europeu es fixa com a objectiu una inflació al voltant del 2% i les dades que s'han conegut avui de la zona euro ja la superen. Segons l'Eurostar, la taxa comunitària d'inflació ha estat del 2,5% al març, són 9 dècimes més de la que hi havia al febrer i això li dona motiu per actuar apujant el preu del diner.
D'aquí a finals d'abril, quan hi hagi la primera reunió, el que vol anticipar-se el Banc Central Europeu és aquest increment, no?, de preus, de dir, bueno, ja ens hem començat a allunyar de l'objectiu de la inflació i al final acabarà sent una mesura, doncs, una mica per prevenir, de prevenció, per a veure què pot passar més endavant.
I sobre el terreny, el front de la guerra, no sembla que això hagi de millorar. Israel assegura que està preparat per més setmanes de guerra, però sense concretar cap calendari per ara. L'ofensiva ha entrat en el segon mes, amb un atac d'avui de l'Iran contra un vaixell petrolier a Dubai i amb més bombardejos de l'exèrcit israelià a Teheran, la capital de l'Iran, i també al sud del Líban. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, assegura que ja s'han complert la meitat dels objectius de guerra.
No hi poso calendari.
Crec que hem aconseguit moltes coses. Hem degradat molt aquest règim, els hem colpejat molt fort. Estem definitivament més enllà del punt mitjà pel que fa a les missions, no necessàriament pel que fa al temps. No vull entrar a calendaris.
Doncs un posicionament bèl·lic que també ha comportat moviments diplomàtics als Estats Units menys tenen l'anunci del govern espanyol de tancar l'espai aeri als avions implicats en aquesta guerra contra l'Iran. La Casa Blanca diu que no necessiten per res Espanya en aquest conflicte. Tot i això, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha reiterat que aquests posicionaments en el marc del Tractat de l'OTAN podrien fer replantejar a Washington els termes dels acords amb l'Aliança Atlàntica.
Tenim països com Espanya, un membre de l'OTAN, el qual estem compromesos a defensar, que ens nega l'ús del seu espai aeri, de les seves bases militars i en presumeix. I altres països que també ho han fet. Si l'OTAN es basa en el fet que nosaltres defensem Europa mentre ells ens neguen els drets de les bases quan les necessitem, llavors l'acord no és gaire bo. Tot això ho haurem de revisar. So all of them's going to have to be
re-examined. I avui s'ha sabut també que Itàlia va denegar als Estats Units l'ús d'una base de l'illa de Sicília per vols implicats en l'ofensiva a l'Iran. Això ho recull el diari Corriere della Sera. D'aquí a poc més d'un minut haurem arribat a 2:45 del migdia. L'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà es fa més estricte en el control del padró municipal i en els últims 2 anys hi ha donat de baixa més de 1.500 persones. Destaquen que la campanya de verificació que van començar a aplicar el 2024 ha permès detectar frau en alguns casos. Girona, Fèlix Martín.
L'Ajuntament de Figueres engloba el frau en el cas de persones que estaven empadronades a la ciutat però que no hi residien i d'altres que haurien falsejat que vivien separades per tenir accés a més ajudes. Però també han donat de baixa algunes situacions d'ocupació, relloguers o infrahabitatge de persones vulnerables, tot i que la llei obliga a empadronar-les. En el cas de les persones vulnerables, se n'ocupen els serveis socials, ha concretat l'alcalde Jordi Masquef en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Crec que s'ha d'ajudar en els més dèbils, però no en aquelles situacions en què s'ha produït un frau o que és conseqüència d'una ocupació il·legal. Sí que és veritat que en aquells casos de màxima vulnerabilitat nosaltres posem a disposició d'aquesta gent als serveis socials.
Figueres no és l'únic municipi governat per Junts que ha impulsat iniciatives similars com aquesta campanya de verificació del padró. El partit planteja acabar amb l'empadronament en pisos ocupats o bé en equipaments municipals, en el cas de persones sense sostre. Les dades del nou padró municipal, aprovades en un ple ahir al vespre, fan que per primera vegada la capital de l'Alt Empordà superi els 50.000 habitants.
I el comissari europeu d'Afers Interns i Migracions, Magnus Brunner, avisa que els immigrants que regularitzin a Espanya, si es volen instal·lar en altres països d'Europa, seran retornats a territori espanyol. Això arran de la regularització extraordinària que s'ha de fer aquest mes d'abril. En declaracions a 3cat.info, Quim Claveguera, advocat d'estrangeria i diputat de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha assegurat que actualment això ja passa i que tenir residència a Espanya no permet establir-se en altres països.
El que sí que li permet aquell permís de residència és tenir una mobilitat com a turista, diguéssim, en els estats de l'espai Schengen. És a dir, dintre de l'espai Schengen, ella es mourà amb una targeta de residència i treball espanyola que podrà estar fins a 90 dies en un d'aquests estats com si estigués de turista. Però el que no podrà és establir-se i treballar en aquell país.
Però això no passarà amb els ciutadans llatinoamericans o d'antigues colònies espanyoles que en 2 anys de residència poden aconseguir la nacionalitat espanyola i això, per tant, els permet, per exemple, la lliure circulació i de treball dins de la Unió Europea. Quan pràcticament passen 2 minuts de 2:45, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. A les carreteres, per un accident, tenim circulació intensa a la C14-12B, en terme municipal de Talarn, per un accident d'un camió, de fet, que ha sortit de la via entre Vilamitjana i Tremp, i treballen encara els equips d'emergència. I a la resta de xarxa, ara mateix sense gaires problemes per circular, només ens consta un vehicle avariat a la Ronda Dalt, en terme ja del Prat de Llobregat, direcció Castelldefels, que està tallant un carril amb l'enllaç amb la B22, i 500 incidències, però intensitat a la Ronda Dalt a Horta, cap a Trinitat, i entre el Fòrum i la Barceloneta a la Ronda Litoral, també a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia cap a Martorell, uns 4 quilòmetres en aquest cas per obres. I pel que fa al transport públic, recordem que d'aquí a pocs minuts, de fet, a partir de les 2 quedarà interrompuda la circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou per la previsió de les fortes ventades. Aquest tram es cobrirà per carretera fins que es pugui tornar a restablir la circulació de trens. Previsiblement serà cap a les 4 de la tarda. De moment, això és tot.
Gràcies, Txell. Bon dia.
Bon dia.
El temps.
Amb en Francesc Mauri.
El temps encara vol ser mogut. En les immediates hores a la Val d'Aran, cel carregat de núvols, precipitació dèbil, que aquesta nit augmentarà moderada, i de cara a demà, fins i tot, intensa cota de neu a 1.200 metres. L'acumulació de neu nova demà en aquest sector podria ser de gairebé mig metre per sobre de 1.700 metres. A la resta del Pirineu no es descarten ruixats de neu, però més esporàdics i entre febles a tot estirar moderats. I fora del Pirineu, domini del sol. Algunes nuvolades de mal nord-est. I atenció al vent a vista taronja del Servei Meteorològic de Catalunya en algunes comarques pirinenques i també l'Empordà. Algunes ratxes de vent poden superar els 100 km per hora, puntualment els 120-130 a l'extrem nord de l'Empordà i Pirineu més oriental. La temperatura força estable i sembla que s'aniria confirmant la possibilitat d'un anticicló amb vent molt més feble el proper cap de setmana, inclòs dilluns, i a més amb domini del sol i una temperatura sobretot diurna, més elevada.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Seguim repassant l'actualitat a 10 minuts per les 2 del migdia. L'associació ultracatòlica Advocats Cristians ha presentat una denúncia contra la metge que va fer la setmana passada l'eutanàsia a Noelia Castillo després de prop de 2 anys de litigi judicial amb el seu pare. Advocats Cristians, que representa el pare de la noia, consideren que la facultativa va incórrer en un conflicte d'interessos i l'acusa de manipular les últimes voluntats de la jove i d'incloure-hi el trasplantament dels seus òrgans, la qual cosa han negat a Catalunya Ràdio fonts pròximes a aquest cas. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Segons Advocats Cristians, la metge va redactar a mà la sol·licitud d'eutanàsia de la pacient i va incloure com a primer punt que la Noelia desitjava ser donant d'òrgans i teixits. Els denunciants consideren aquesta qüestió greu perquè la doctora és, a més, la coordinadora de trasplantaments del Consorci Sanitari al Penedès Garraf. Fonts pròximes al cas han negat de manera rotunda que es fes cap mena de trasplantament perquè l'Hospital Residencial Sant Camil, on estava ingressada la Noelia i on se li va practicar la mort assistida, no és un centre on es puguin fer aquest tipus d'operacions. La denúncia d'Advocats Cristians també retreu el fet que la professional que li va practicar l'eutanàsia era especialista en medicina intensiva, no el seu metge habitual. Advocats Cristians també ha portat a la justícia la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, que va autoritzar fa més d'un any i mig que es practiqués la mort assistida a la Noelia. La Fiscalia ha demanat al Tribunal que arxivi el cas perquè no hi veu delicte, ja que la pacient complia tots els requisits per rebre l'eutanàsia. La Noelia, de 25 anys, estava paraplègica després d'haver-se llançat d'un 5è pis en voler treure's la vida. Finalment, dijous passat, després que totes les institucions judicials li donessin la raó, se li va practicar.
I ha mort l'anestesista Juan Maeso, condemnat a gairebé 2.000 anys de presó per haver contagiat d'hepatitis C 275 persones. Durant el judici es va provar que Juan Maeso s'injectava part de les substàncies anestèsiques que subministrava als pacients. El cas, amb un fort impacte mediàtic, va sortir a la llum el 1998, quan es va detectar un brot d'hepatitis C a 3 hospitals públics i un de privat de València. Després de passar 15 anys a la presó, portava 3 anys en llibertat condicional.
Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
Els festivals literaris que es fan a Barcelona tenen un impacte positiu en els hàbits lectors, la visita a les biblioteques i en la compra de llibres. Això ho indica un estudi fet per l'Ajuntament de Barcelona entre el públic assistent a 4 festivals literaris de referència. Són el Bessa Negra, el Barcelona Poesia, el Món Llibre i el Festival 42, dedicat a gèneres fantàstics. L'informe concreta que sobretot els visitants del Festival 42 estan d'acord que aquests certàmens incrementen l'interès per la lectura, mentre que el públic familiar de Molt Llibre considera que fan créixer les visites a les biblioteques. D'altra banda, el que més es valora dels 4 festivals són els espais on es fan les activitats, especialment els de Barcelona Poesia i Molt Llibre. Pel que fa a la motivació per assistir-hi, en primer lloc se situa el fet de tenir l'oportunitat d'escoltar autors d'interès i, en segon lloc, el de descobrir nous escriptors. La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc, l'assagista i filòsof Eudald Espluga publica l'assaig Imaginar la fi, on dialoga amb el pensament contemporani, la ciència-ficció i la cultura pop per fugir de la idea d'un col·lapse inevitable. Espluga creu que el relat de la fi del món ha estat segrestat pel pessimisme i el control tecnològic, és el que ell anomena fantasia. Dies col·lapsistes.
Que crec que és el que porta cap a 2 camins molt concrets. Per una banda, pot portar cap a la passivitat nihilista, a l'acceptació de que les coses no pot canviar, però també porten cap a una altra via, que pot ser el narcisisme hiperactiu, que és que davant d'aquesta amenaça imminent de la fi, doncs, podem veure tots aquests empresaris del desastre i tecnomilionaris que es dediquen, doncs, a proposar que hem de viure en búnkers de luxe sota terra o que hem de construir colònies a l'espai per poder marxar.
Imaginar la fi el publica l'editorial Raig Verd. I aquesta és la primera actuació de Rosalía ahir a Madrid, que ha estat qualificada d'espectacular, de bellesa plàstica aclaparadora o de desplegament torrencial de talent. La cantant va portar l'imaginari religiós de Lux al Movistar Arena davant de 17.000 persones, complien el recinte. Va ser 1 hora i 3 quarts de concert, durant el qual va interpretar també, a part de les peces de Lux, alguns clàssics com Saoko, Despecha o Bizcochito. Rosalía farà 3 concerts més a Madrid, després passarà per Lisboa i arribarà al Palau Sant Jordi el 13 d'abril per actuar-hi també 4 nits, amb totes les entrades venudes.
Esports.
Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Avui es disputen els últims partits d'aquesta finestra de seleccions abans que el cap de setmana que ve reprenguin ja els diversos campionats de Lliga. I a l'estadi de Cornellà al Prat jugarà la selecció espanyola, que s'enfrontarà a la d'Egipte en el que serà l'últim partit abans de la convocatòria definitiva pel Mundial del mes de juny. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha admès que aquest vespre farà rotacions respecte al partit que van jugar divendres passat a Villarreal.
Vamos a refrescar el equipo, eso está, sí, es una decisión que ya teníamos tomada desde que terminó el anterior, pero vamos a sacar un equipo muy competitivo porque queremos seguir ganando.
De la Fuente també ha afegit que espera que no el xiulin a l'estadi de l'Espanyol per no haver convocat Joan García quan era blanc i blau, ni tampoc xiulin el mateix porter pel seu passat a l'Espanyol. Joan García, per cert, figura entre els jugadors inscrits pel partit d'avui. Aquest Espanya-Egipte començarà a les 9 del vespre. I també en les pròximes hores s'han de saber els noms de les últimes 6 seleccions classificades per jugar al pròxim Mundial. 4 sortiran de les finals de repesca de la zona europea. Amb aquests partits, Suècia-Polònia, amb els blaugranes Bardaggi i Lewandowski, Bòsnia-Itàlia, Kosovo-Turquia i República Txeca-Dinamarca. I les dues últimes seleccions sortiran dels partits de repesca intercontinental, que jugaran avui a Mèxic. Per una banda, el Bolívia-Iraq, i de l'altra, el República Democràtica del Congo-Jamaica, amb el jugador de l'Espanyol Charles Piquel a l'equip africà.
3Cat Info.
I un darrer apunt de futbol, perquè el Barça ja ha venut 49.000 entrades pel partit de demà passat, corresponent a la tornada dels quarts de final de la Champions femenina de futbol, i que enfrontarà les blaugranes amb el Madrid, un partit que suposarà la tornada de l'equip femení al Camp Nou 3 anys després. Parlem ara de futbol sala, perquè el Barça visita aquest vespre la pista del Palma en partit pendent de la 21a jornada de Lliga. Una victòria blaugrana situaria l'equip que entrena Javi Rodríguez a només 2 punts del líder, el Pozo de Múrcia.
Estamos hablando de Palma, un equipo el segundo máximo goleador, que es cierto que han encajado bastante goles este año, pero bueno, pues es un equipo que se ha vuelto a meter en otra Final Four de la Copa Europa, es tricampeón de Europa, juegan ante su público, pabellón espectacular, el Somos. Nosotros vamos con nuestras armas a darlo todo y esperemos traernos un buen resultado.
El partit entre el Palma i el Barça començarà 8:15 del vespre. D'altra banda, segons ha avançat TV3, el pivot brasiler Igor, que juga precisament al Palma, serà el primer reforç del Barça de cara a la temporada que ve. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep aquest vespre a 8:15 l'Olympiacos del Pireu en partit de la tercera jornada de la lligueta de quarts de final. En parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel.
Ells, a més, han sumat a l'Elvis Fatovic com a entrenador, un vell conegut que va estar 4 anys amb nosaltres i que ens coneix bé, i haurem de fer el nostre millor waterpolo per poder guanyar.
L'Atlètic Barceloneta lidera el grup amb 6 punts, l'Olympiacos grec és segon amb 3, i en bàsquet, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de l'aler nord-americà Cameron Hildreth. Té 23 anys, fa 1,95 m d'altura i arriba procedent del Noblesville Boom, equip de la G-League vinculat a Indiana Pacers. Hildreth firma fins a final de temporada. En dona més detalls el director esportiu Fernando Sanemeterio.
Cameron es un jugador muy versátil que ha jugado de 3, de 2, incluso este año ha tenido que jugar de 1 en su equipo, dadas las lesiones que han tenido allí. Tiene una buena capacidad para jugar en transición, tiene buena capacidad también para terminar en pintura y también desde ahí poder asistir a los compañeros.
I encara en bàsquet, però el Baxi Manresa, segons avança el diari Regió 7 i ha pogut confirmar 3Cat Info, l'Ajuntament de Manresa descarta fer obres per ampliar el pavelló del Nou Congost i es planteja construir-ne un de nou. La impossibilitat de combinar entrenaments, partits i obres fa que l'Ajuntament manresà es decanti per aquesta opció, tot i que encara s'ha de trobar l'emplaçament de les dimensions necessàries.